Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. L'incendi d'un vaixell turístic que navegava per la costa de Califòrnia, als Estats Units, ha provocat, segons hem sabut ara fa una estona, la desaparició d'una trentena de persones. De moment se sap que 6 dels ocupants de l'embarcació han pogut ser rescatats sans i estalvis. El vaixell s'ha enfonsat enmig de les flames a una vintena de metres de l'illa de Santa Cruz. Ja de matinada, la matinada passada, es desconeix el motiu del foc. El vaixell transportava almenys 39 persones i les altres podrien aparèixer, com sembla probable, mortes. Per tant, estaríem al davant d'una tragèdia en una embarcació turística que feia una excursió concretament per activitats de busseig. Mentre seguim pendents per informar-vos ja des de demà a primera hora d'aquesta notícia, us expliquem que el judici per desobediència a Quim Torra serà finalment els dies 25 i 26 de setembre. Són els que ha triat la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Recordem que el president de la Generalitat està acusat d'haver desobeït la Junta Electoral Central en no haver retirat els llaços grocs del balcó del Palau durant el període electoral del 28 d'abril. Per cert que aquests dos dies coincideixen amb les dates marcades per al debat de política general al Parlament. L'incident d'ahir al vespre en el Correbous de Vidreres, amb 19 ferits, un d'ells greu i hospitalitzat, ha revifat les crítiques als col·lectius animalistes en contra d'aquestes celebracions. A més, l'Ajuntament de la localitat ha lamentat els fets i s'ha compromès a investigar i fins i tot replantejar la celebració d'aquestes activitats. Destaquem, d'altra banda, que Barcelona ha entrat per primer cop en la classificació Global Startup Ecosystem com una de les 30 millors ciutats del món per a aquesta activitat, per als startups. La capital catalana és el lloc 26, juntament amb Atlanta, Dublín, Miami i Múnich. Segons l'informe, Barcelona i Dublín han crescut sobretot pel seu sòlid finançament, diu, d'empreses en relació amb la seva mida. El bisbat de Girona ha fet públic avui el paquet de mesures canòniques que han estat imposades per la Congregació per a la Doctrina de la Fe de la Santa Seu al sacerdot Tomàs Pons Caulús, exrector de Vilobí d'Unyà, acusat d'abusos sexuals a menors. Mossèn Pons té la prohibició total d'exercir públicament el ministeri sacerdotal i està obligat a residir on determini el bisbe de Girona i portar una vida de penitència i pregària alhora a demanar perdó a les víctimes. Recordem que el 29 de març passat el bisbat de Girona va enviar a la Santa Seu les actes de la investigació prèvia relativa a mossèn Pons, arxivada judicialment per prescripció, però diguéssim que també sotmesa a la tolerància zero que marca el papa Francesc. Fins aquí l'actualitat d'aquesta hora. És dilluns, ens quedem a la veu de Càritas.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits. Ràdio Estel.
La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bon vespre de nou, amics i amigues. Comencem nova temporada de La veu de Càritas a Ràdio Estel. D'aquesta manera, si Déu vol, arribarem de manera continuada tots els dilluns de 8 a 9 del vespre amb vosaltres fins al juliol del 2020, si Déu vol. Com és habitual els darrers anys, el programa d'avui, primer del nou curs, serà un monogràfic sobre l'inici d'aquest període per a Càritas Catalunya. És per això que comptarem amb la presència de Francesc Roig, president de l'entitat interdiocesana, i també de Luis Miguel Luna, secretari de la presidència i cap de comunicació de la mateixa Càritas Catalunya. Entre les novetats del programa enguany, a més de les tradicionals seccions en què participen activament les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i dels monogràfics dedicats a les 7 comissions de treball que funcionen a nivell interdiocesà, així com dels programes especials de Nadal, de Corpus i d'altres dates destacades, comptarem amb entrevistes a reconeguts experts de diferents àmbits del coneixement. Us ho anem avançant, perquè no us perdeu cada dilluns la vostra cita amb la caritat. També avancem que tenim en marxa la renovació i la implementació d'un nou conveni de col·laboració entre Catalunya i Cristiana i Ràdio Estel, d'una banda, i la mateixa Càritas Catalunya. S'assignarà, si Déu vol, els propers dies durant aquest mes de setembre. El nou conveni reforçarà encara més la bona entesa entre les tres institucions, és a dir, els nostres mitjans i Càritas Catalunya, i aprofundirà en noves línies de cooperació. Com comentàvem ara a l'inici, avui, a l'altre costat de la línia telefònica, tindrem Francesc Roig, que ens parlarà, com a president de Càritas Catalunya, de dos grans temes que han estat actualitat aquest mes d'agost, especialment. D'una banda, la crisi de l'Open Arms a la Mediterrània, i d'altra banda, la publicació del deute que l'estat espanyol té amb les comunitats autònomes. Farem aquesta entrevista i després tindrem, com us anunciàvem, Luis Miguel Luna aquí, a l'Estudi 3 avui de Ràdio Estel. Salutacions de l'equip, que amb molt de gust torna amb vosaltres cada dilluns a aquesta hora, amb el Jordi Carretero a les vies de so i la resta, el mateix Luis Miguel Luna, la Montserrat Creus a la coordinació i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
El treball caritatiu de la setmana.
Com us dèiem, la crisi de l'Open Arms i la publicació del deute que l'estat espanyol té amb les comunitats autònomes, una qüestió que afecta la caritat de l'Església també i de manera important, seran les temàtiques que abordarem els propers minuts amb la presència en el programa avui per començar temporada de Francesc Roig, president de Càritas Catalunya. Senyor Francesc Roig, molt bon vespre, bon estiu al poc que queda ja i bona tornada. Encantat de saludar-lo.
Molt bon vespre a totes i a tots els oients que, d'una manera compromesa, segueixen cada any aquestes emissions radiofòniques de la Veu de Càritas.
Bé, com a introducció podem dir que Càritas, la Conferència Espanyola de Religiosos, la Confer Justícia i Pau i la Comissió Episcopal de Migracions, com a membres de la xarxa Migrantes con Derechos, van denunciar a principis d'agost, en un comunicat, a principis d'agost, la manca d'iniciativa dels governs d'Espanya, Itàlia i Malta amb les persones rescatades a bord dels vaixells Open Arms i Ocean Viking, entre els quals es trobaven nombrosos nens i nenes, i que poguessin ser rescatades i portades a port segur. Les entitats de Migrantes con Derechos van deplorar que el Ministeri de Foment del Govern d'Espanya manifestés la seva crítica cap a la tasca de qui qualifica com abanderats humanitaris quan són plenament conscients que gràcies a la tasca d'aquests abanderats, com són els voluntaris i professionals dels BUC citats i altres organitzacions, milers d'immigrants i refugiats poden ser atesos, acompanyats i reconeguts en la seva dignitat i en els seus drets. Cada vida compta, cada ésser humà és insubstituïble i és un projecte de futur. És una qüestió d'humanitat que ni una sola d'aquestes vides s'acabi.
és també un deure ètic de la Unió Europea i dels seus estats membres arbitrar respostes eficaces i respectuoses amb els drets humans davant d'aquestes situacions. La manca de resposta suposa un incompliment flagrant dels acords internacionals i una gravíssima responsabilitat per omissió davant les morts que es puguin arribar a produir en el present i en el futur. Migrantes con Derechos, en definitiva, va aixecar la veu i va instar els poders públics a arbitrar una solució immediata a la situació de greu desemparament que s'està vivint en aigües de la Mediterrània i a liderar el coratge polític necessari per evitar que tantes persones necessitades de protecció urgent segueixin patint. En aquest punt és bo recordar les paraules del Papa Francesc en el seu missatge per a la propera Jornada Mundial del Migrant i el Refugiat, que se celebrarà, com sempre, l'últim diumenge de setembre, és a dir, aquest proper 29, i en què recorda que la resposta al desafiament plantejat per les migracions contemporànies es pot resumir en quatre verbs: acollir, protegir, promoure i integrar. Paraules que expressen la missió de l'Església en relació amb tots els habitants de les perifèries existencials. En cap cas, la resposta no pot ser rebutjar, ignorar, bloquejar o penalitzar, que és el que està, malauradament, succeint. Bé, acabem de recordar el comunicat que va emetre la xarxa Migrantes con Derechos, senyor Francesc Roig, de la qual en forma part Càritas. La crisi que hem viscut durant tot aquest agost s'ha solucionat d'alguna manera puntualment. Creu vostè que finalment, per entrar ja en matèria, ha estat satisfactòria la resolució?
No. Així de textual i taxatiu.
Amb una sola paraula em contestaria ja tota l'entrevista, eh?
No, i matiso els perquès. Estem acostumats, lamentablement, a viure immersos en el que el Sigmund Bauman va definir com a una societat líquida. I, sense sarcasmes, però malgrat la ironia que pugui comportar, sembla que precisament aquesta societat líquida és la que ha creat una situació d'ofegament de tots aquests migrants que busquen una sortida, un punt de llum, una referència per a sobreviure i que han quedat molts d'ells, i no ho sabem, ofegats sota les aigües de la mar Mediterrània.
Mm-hmm. Com valora vostè, senyor Francesc Roig, la tasca desenvolupada per Open Arms i també per Metges Sense Fronteres?
La valorem com a necessària, útil i que, a més, continua sent d'una posició incòmoda pels governs polítics d'aquesta Europa malaltissament anquilosada davant d'una realitat massa proteccionista i que es mira excessivament el melic dels seus interessos sense pensar que les forces migratòries són les que han donat força, precisament, a l'Europa que ara, en aquests moments, tenim.
Mm-hmm. Què pensa vostè, senyor president de Càritas Catalunya, del que és, podem dir-ho així, la criminalització que alguns representants de països europeus fan de la tasca d'aquestes organitzacions no governamentals d'ajuda humanitària?
Lamentablement, estem vivint en uns moments en què el populisme xenofòbic està guanyant passos de manera massa accelerada i que determinades posicions socials de molts sectors d'Europa sembla que s'inclinen cap a aquesta fàcil anada cap al populisme xenofòbic. És a dir, ens trobem que hi ha una poca responsabilitat d'assumir per part dels governs unes decisions que moltes vegades són necessàries però que poden ser impopulars i, per tant, el tacticisme electoral i l'egocentrisme polític de partit fan que l'acció humanitària quedi relegada en una, no segona posició, en una última posició.
Mm-hmm. Avui parlem amb el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, en la primera part del nostre programa de la veu de Càritas. Com qualificaria amb tot aquest panorama la política de la Unió Europea en relació amb aquesta crisi migratòria i, d'altra banda, també la del govern espanyol?
A veure, és difícil de qualificar quan un no té tots els arguments ni totes les informacions que pot tenir qui té la responsabilitat oficial i última a l'hora de gestionar aquesta qüestió. Però vistos des de la realitat de Càritas, que precisament Càritas és l'entitat que, si bé no fa front com fa front Open Arms o l'altre vaixell, l'Ocean Viking, a una situació d'emergència immediata, Càritas, com Creu Roja, han d'assumir el repte d'acollir a tots aquests refugiats, a tots aquests immigrants, per tal que durant el període transitori que va des del seu rescat fins a l'optimització de l'autorització d'asil que els hi tramiten d'una manera molt llarga les autoritats competents, durant tot aquest període, Càritas i Creu Roja són les entitats que bàsicament han d'assumir la capacitat de ser el coixí, de ser el matalàs protector entre la tramitació d'asil i el rescat de primera situació.
Bé, en tot cas, la situació dels refugiats sirians i d'altres països en conflicte, quina sí. és en aquests moments? Es preveu una solució?
Jo, més que el refugiat sirià, que ha baixat, sí. jo parlaria més o menys, més que res, de quina és la situació que passa amb el territori al voltant de la costa de Líbia, que és el canal, el corredor, per on realment totes les màfies que trafiquen amb persones han utilitzat i utilitzen per canalitzar tota aquesta situació. Hauríem de distingir, bàsicament, sobretot perquè els oients ho tinguin clar, què és un migrant i què és un refugiat. Sí. Els migrants són persones que han sortit del seu país per buscar oportunitats. De vegades provenen de països amb pobresa extrema i poden arribar a jugar-se la vida, com ja ho hem vist, per entrar en un país amb la finalitat de simplement poder treballar i guanyar-se la vida. En canvi, els refugiats són persones que fugen de conflictes armats, de violència o de persecució política. Per tant, vistes aquestes diferències, per què arriba tanta gent? I què passa amb la costa de Líbia, que està just davant mateix de Lampedusa i just al costat mateix de Malta, que són els punts de referència que han tingut aquesta trista actualitat durant aquest estiu? Doncs a Líbia hi ha una situació política molt complicada, hi ha dos governs, un a l'est i un altre a l'oest, que amb el suport de milícies apadrinades per potències estrangeres es disputen el control del país. I això doncs facilita que moltes vegades les localitats costaneres i els seus propis guardacostes doncs siguin més laxos en permetre aquesta atomització de sortida a través de la seva referència. Uh-huh. Llavors, em diríeu, i com ho podem resoldre? Doncs hi ha una situació que també hem de ser crítics, perquè ha sortit als mitjans de comunicació i determinats moviments utilitzen una certa, diguem-ne, teoria de dir que les ONGs de rescat han facilitat una precarització de les pasteres. Bueno, podria ser que fins al desplegament dels vaixells, la majoria de les pasteres, fins aleshores, intervenien i intentaven arribar a Lampedusa, Malta o Sicília d'una manera que portaven més combustible i anaven menys atapeïdes que no hi van o hi han anat aquest estiu. Per què? Perquè sabien que no hi havia aquests vaixells de rescat. En el moment que hi ha la presència d'un Open Arms o d'un Ocean Viking o d'alguna altra embarcació, la presència d'aquests vaixells ha servit d'excusa als traficants de persones per reduir el combustible i carregar encara més aquestes embarcacions fins al límit i situar la travessia en uns moments molt perillosos. Uh-huh. I ja no es tracta d'arribar a terra, sinó d'albirar el que els migrants anomenen el gran vaixell. A l'Open Arms o l'Ocean Viking els consideren el gran vaixell, que és el seu punt de salvació en alta mar. Uh-huh. I aquesta és la situació que en aquest estiu s'ha viscut d'una manera tan dramàtica pels que han buscat la salvació a través dels vaixells,
pels vaixells que han rescatat, però sobretot un trist panorama pels polítics que no han actuat adequadament i de manera ràpida i han preferit mantenir i allargar les vacances abans de solventar el problema humanitari de les persones que busquen una sortida de futur.
Queda clar, la persona és el més important, la seva salvació, la seva supervivència. El que passa és que el que vostè diu, particularment de Líbia i d'altres països perifèrics o de la riba sud del Mediterrani, doncs dona una complexitat més gran al problema, certament, no? Que fa que la cosa no sigui tan senzilla com ajudar i salvar unes persones. Hi ha tot un càlcul aquí i tota una situació caòtica d'un país com Líbia, amb un sistema tribal complicat i de conflicte. Vaja, un país, com vostè diu, partit en dos, amb dos governs. En qualsevol cas, senyor Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, ens pot explicar una mica més, dintre de la tasca de moltes ONGs, el paper que desenvolupa una organització com Càritas en aquest tipus de crisis?
A veure, Càritas manté el seu objectiu bàsic, que és la consciència humanitària, la generositat vivencial, combatre aquest materialisme creixent i practicar l'esperit cristià de veure en el pròxim el reflex de tu mateix. I si tots tinguéssim clara aquesta generositat d'intentar reflectir-nos en el mirall dels altres, probablement la societat aniria molt millor del que anem. Estem en una societat molt tecnificada, massa tecnificada, jo diria esclavitzada per la tecnologia de la immediatesa del Twitter i del Facebook. I deixem de costat parts fonamentals de la vida i ens entretenim amb trivialitats de consulta de safareig en els mitjans d'aquestes xarxes socials. Per tant, jo crec que hem de resituar els punts neuràlgics del que és l'objectiu bàsic de la humanitat, que és la vida per damunt de tot. I un cop salvem la vida, podem anar recuperant tots els altres processos d'equiparació social, laboral i econòmica de les persones que, sense la nostra ajuda, estan condemnades a una mort segura.
I bé, dintre de les possibilitats que podem expressar en aquest programa avui per començar la temporada, senyor Roig, ens pot donar alguna pauta sobre el que cal fer per transformar aquesta situació tan colpidora? Segur que no ens ho acabem, però vaja, alguna cosa podria dir.
Bueno, a veure, és difícil donar receptes perquè ja sap que fins i tot els metges no són capaços de resoldre les malalties a les quals estan ben habituats.
Sí.
Però jo sí que, d'una manera tangencial, recomanaria aquest estiu, quan tothom aprofita per fer lectures, etc., he fet una relectura d'Erasme de Rotterdam, que, amb motiu que doncs, precisament enguany ha estat la commemoració del quart centenari. Aleshores, Erasme de Rotterdam visqué en una època també de transició en què l'edat mitjana agonitzava mentre apuntava al Renaixement.
Sí.
I les idees que fins aleshores havien regit el món de l'edat mitjana ja quedaven sotmeses a la trituració crítica, una cosa més o menys semblant a la que estem vivint en aquests moments. Estem en un canvi d'època, estem en un canvi de situació social, d'aquesta crisi total que ens ve. I Erasme és un reformador, però totes les seves admonicions van ser emportades pel temporal de les passions desencadenades i fins i tot va ser, diguem-ne, anatemitzat per la mateixa Inquisició. Recomano molt ferventment un llibre que és Elogi de la follia i que ens obrirà, passats els anys i salvant les distàncies, aquesta lectura que 400 anys més tard un món que no confiava la seva sort a la raó, sinó a la violència. I és aquest el problema que tenim en aquests moments, que tot es vol resoldre per la manera més sofisticada, si es vol, però dràstica de la violència o de la xenofòbia més insuperable. Per tant, hem d'intentar trobar els referents de l'esperit cristià, que Erasme va ser un home profundament cristià, i per tant l'esperit cristià és el que ens ha de reflectir en el rostre dels altres per no cometre l'error de practicar amb ells el que no voldríem que nosaltres se'ns practiqués.
Sense perdre de vista el centre de Déu, més humanisme, no?, que és el que proclamava Erasme. Humanisme, sí, més la persona en el centre. Avui hem dedicat aquest ampli primer bloc de l'entrevista al president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, a la crisi migratòria d'aquest estiu. I per tancar aquest primer bloc i entrar breument en un altre tema que volem comentar amb ell, podem recitar breument, si li sembla, la pregària pels migrants ofegats en la Mediterrània que ens proposava el 6 d'agost passat el jesuïta Jesús Renau. Diu així: tu que t'estàs ofegant en el mar del nostre egoisme, tu que cercaves la llar on refer la teva vida i has caigut al fons de la nostra impietat, màfies, diners, venda d'éssers humans, estafes, robatoris, abusos i crims sexuals. Europa de falses imatges, vella, cansada i caduca i amb la boca ben tancada. Sento vergonya i en tapo la cara. Ajuda el nostre cor, Senyor, a protestar, lluitar i desfer aquesta crua realitat, que el nostre Mediterrani sigui d'arribada. Fins aquí aquesta pregària de Jesús Renau, que suposo que no necessita més comentaris, oi, senyor Roig?
Sí, feta el 6 d'agost.
Efectivament, el dia de la transfiguració del senyor, una festa important. I ràpidament, senyor Francesc Roig, parlem, com anunciàvem al principi del programa, del deute que té el govern espanyol a les comunitats autònomes. Potser els oients es poden estar preguntant, i què pinta aquest tema aquí? Doncs té molt a veure amb la tasca social de Càritas. Recentment els diferents mitjans es feien ressò precisament d'aquesta qüestió, el deute amb les diferents comunitats autònomes. Catalunya i la Comunitat de Madrid són les més afectades per aquest deute. Com està afectant aquesta situació les organitzacions del tercer sector social de Catalunya? Parlem en general no només de Càritas, sinó de tot el tercer sector.
D'entrada voldria dir que Càritas cada vegada som més conscients que no podem dependre de les administracions. Per dos motius. Perquè dependre exclusivament de les subvencions vol dir quedar lligat de mans i peus en una situació d'optimització de recursos. I dos, dependre d'aquestes subvencions vol dir fer acataments a determinades ideologies que Càritas no es pot permetre. Per tant, fet aquesta precisió d'entrada, hem de dir que les realitats que gestionem, sobretot els centres d'acollida, que és el que ens preocupa més, i la taula del tercer sector, on Càritas forma part de la junta directiva de gestió, doncs ens hem vist i estem immersos en una situació precària. Tenim situacions bastant delicades. Hi ha cases o centres d'acollida de Càritas que des del passat mes de març no han rebut de l'administració ni catalana ni estatal cap ajut per anar solventant tota la problemàtica econòmica que genera tenir i gestionar aquestes persones que acollim, monitors, menjadors, etc. Per tant, ho assumim amb el repte humanitari que ens pertoca, però també som conscients i volem que l'administració tingui clara que en el moment que Càritas digui prou, tindrà un conflicte. No nosaltres, l'administració. I després, demanem també a l'administració que sigui àgil en la tramitació dels papers i que modifiqui determinades situacions d'emparament dels migrants que arriben o dels refugiats que acollim, perquè, clar, aquest dret d'asil comporta que durant uns dos anys que no es gestiona tota la documentació legal, aquests refugiats no poden tenir el dret d'exercir la part del treball, no poden ser contractats. I, per tant, estem tenint persones que les hem de mantenir sense donar-los objectius de supervivència. I el pitjor per a una persona és que no tingui objectius.
Bé, quina és la resposta, de tota manera, que s'està donant des del govern català?
De moment, diguem-ne, és una resposta en cotofluix.
Sí,
per tant, diria que no és la que en aquests moments desitjaríem. Voldríem tenir respostes en què les prioritats bàsiques i essencials de determinats elements humanitaris passin parlant d'altres prioritats que algú diu necessitats, que no són tan prioritàries i que són més de lluïment electoral.
Bé, doncs queda explicat. Vostè forma part, senyor Francesc Ros, de la Junta Directiva de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. Què ha demanat com a president de Càritas Catalunya i representant a la taula al govern català i al govern espanyol? Ha fet alguna petició directa?
Bueno, la taula ha mantingut contactes. Anem tots a una amb totes les entitats que en aquest moment estem representades a la Junta Directiva. I la presidenta de la taula del tercer sector ha mantingut contactes reiterats i sovintejats per anar intentant conscienciar, per intentar que la realitat que estem patint sigui fàcilment gestionable i no arribem a un col·lapse inevitable que podrà crear situacions socials complicades.
Moltíssimes gràcies. Tindrem ocasió de tornar a abordar aquests i altres temes. Senyor Francesc Roig, agraïts per la seva presència i les seves declaracions aquí a La Veu de Càritas, al programa de Càritas Catalunya.
Molt bé,
una abraçada.
I agraïts a vosaltres per haver facilitat que, per primera vegada, començant el curs, posem un punt a la I d'atenció màxima en aquestes necessitats que són primordials.
Ens quedem amb una idea que vostè, entre moltes, ha comentat, i és que Càritas no pot dependre ni depèn de les administracions, però, evidentment, sí que té dret també a exigir certes coses, perquè tots anem junts, no?, en la tasca social i en l'ajuda als més necessitats. Adéu-siau, una abraçada.
Adéu, realment. Molt bona nit.
Bé, seguim des de La Veu de Càritas.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
La caritat és notícia.
El Centre Obert Glamparetes de Càritas Diocesana de Barcelona ha introduït la música en les seves activitats regulars, de manera que els més petits puguin expressar amb el cos el que en paraules encara no saben verbalitzar. L'any 1877, el filòsof i poeta Friedrich Nietzsche va afirmar que sense música la vida seria un error. El Centre Obert Glamparetes de Càritas Barcelona treballen amb aquesta filosofia i aquest curs passat van implementar l'ús de la música i els instruments en moltes de les activitats d'oci. Sobre els beneficis de la música, els educadors i educadores del centre afirmen que és un estímul per als infants i que gràcies a aquestes activitats es fomenta la calma. També asseguren que els més petits poden d'aquesta manera expressar amb el cos allò que en paraules no saben verbalitzar, com dèiem. A més, l'activitat sempre es realitza en grup, cosa que fomenta la companyonia entre els nens. Bona part de l'activitat ha estat possible gràcies a la col·laboració de l'UME, Unió Musical, que ha donat a Càritas Diocesana diferents instruments perquè els nens puguin desenvolupar capacitats artístiques i creatives i que s'acostin a la cultura per mitjà de la música. En aquestes activitats no només participen els nens, sinó que l'equip d'educadors i educadores del centre vol que els pares i mares també s'involucrin en la seva educació. Gràcies a la música, les famílies mostren els ritmes propis dels seus països d'origen, de manera que a Glamparetes es barregen costums, cultura musical i ritmes de tot el món. Des d'UME Unió Musical s'han mostrat molt satisfets amb l'ús que s'ha fet d'aquesta donació i desitgen que la música obri noves oportunitats als joves i sigui un incentiu per desenvolupar el seu talent creatiu. Aquesta interessant activitat lúdica i formativa continuarà efectuant-se al llarg del nou curs que està a punt de començar. L'atenció a la necessitat alimentària i al conjunt de les necessitats bàsiques és un dels programes fonamentals de Càritas i té com a objectiu vetllar per la millora de la situació de les famílies beneficiàries des d'una perspectiva integral. A Parets del Vallès, la resposta Aquesta prioritat es realitza des del rebost, un espai en què els participants de Càritas poden adreçar-se amb la identificació corresponent a recollir el menjar per als propers dies. Amb un format molt semblant al de qualsevol supermercat, els participants poden triar i agafar el menjar dels prestatges i posar-lo en un carro. Aquest sistema ja fa alguns anys que funciona i substitueix el mètode de bossa tancada, amb el qual els participants emportaven la bossa que els voluntaris els donaven sense poder triar el menjar. Amb el bon temps, el rebost va obrir les portes a la ciutat perquè socis, donants i veïns de la zona de Parets poguessin veure i conèixer de primera mà el funcionament i l'estat de les instal·lacions. Els assistents van estar atents a les informacions que es van explicar i van poder veure les zones del local mentre alguns músics voluntaris oferien un repertori, tot acompanyant la visita del projecte. En el marc de la resposta humanitària que la xarxa Càritas a la regió dels Grans Llacs d'Àfrica està desenvolupant per afrontar els efectes de l'epidèmia d'Ebola a la població local més vulnerable, Càritas Bobaco acaba d'activar un pla de prevenció i sensibilització en totes les parròquies d'aquesta diòcesi congolesa després de la recent aparició de nous casos a la zona del Kivu Sud. Aquesta és una regió en què Càritas Espanyola manté des de mitjans dels 90 una intensa presència de cooperació fraterna amb Càritas Bukavu en diferents àmbits d'ajuda al desenvolupament. Càritas Espanyola està donant suport a través d'una campanya d'emergència. La resposta de tota la xarxa a aquesta crisi se centra en tres nivells, que són reforçar el compromís amb les comunitats locals perquè s'apropin de la resposta a l'epidèmia i que participin activament en el diàleg comunitari, promoure la comunicació dels riscos i l'assistència als centres de tractament quan apareixen els símptomes i supervisar les àrees de salut dels pobles més afectats i de les zones que les envolten per a la detecció dels casos, tant la població afectada com els viatgers. Per poder complir aquests objectius, els membres del projecte de les zones afectades es recolzen en cèl·lules comunitàries que tenen entre 5 i 10 persones que han de ser equipades amb material apropiat, com ara botes, guants o termòmetres, en els caps de districte i altres líders socials influents i en les parròquies per comunicar eficaçment sobre aquests aspectes i canviar així el comportament de la població. Aquestes accions s'estan executant amb el suport d'una xarxa local formada per un total de 6.200 voluntaris a les províncies del Kivu del Nord, Ituri i Xopo, així com a les de les diòcesis frontereres, com és el cas de Bukavu, al Kivu Sud, afectades per la propagació de l'epidèmia. A més, en les diòcesis de Butembo i Bunia, a Ituri, Càritas ha distribuït en 6 mesos més de 157.400 quilos de queviures a 23.600 persones malaltes i en quarantena. Igualment, s'han editat més de 9.000 cartells i un nombre semblant de fullets informatius. Més notícies encara. Us expliquem que es va celebrar ahir, com cada primer diumenge de setembre, la Jornada Mundial de Pregària per la Cura de la Creació, instituïda pel Papa Francesc. Recordem que la seva encíclica Laudato Si impulsa a renovar l'adhesió personal en la vocació dels custodis de la creació. En el marc, al bosc, allà on estiguem, podem veure la meravellosa obra que Déu ens ha confiat, com ho fan, per exemple, des de la diòcesi d'Urgell, on també tenen diferents projectes en marxa. La vocació dels custodis es materialitza en els dos vessants dels quals parla el Papa Francesc, l'ecologia cap a la natura que ens acull i també l'ecologia humana, la que té en compte les persones. Des de Càritas d'Urgell, a través de la seva empresa d'inserció Grapats, han aconseguit generar 19 llocs de treball d'inserció laboral el 2018, donar un marc per al suport a persones amb discapacitat. Tot això ho fan donant resposta a les necessitats de cura del medi ambient que reclama la Terra. Grapats recull i recicla roba i objectes i ofereix serveis amb vocació sostenible i ecològica. Càritas diocesanes de tot Espanya han sumat sinergies per crear un projecte de reciclatge de roba de segona mà amb estrictes criteris de sostenibilitat i de valors ètics. Com a societat encara no hem aconseguit adoptar un model circular de producció que asseguri recursos per a tothom i per a les generacions futures i que suposi limitar al màxim l'ús dels recursos no renovables. La doctrina social de l'Església, recordem-ho, ha estat ferma en la necessitat d'humanitzar l'economia i de desenvolupar un nou marc de relacions econòmiques que situï en el centre la persona i el seu entorn. Ara ens hem sentit cridats a fer un pas més en aquest rumb i a contribuir al desenvolupament d'un nou projecte estatal des de Càritas, un projecte que amb la participació de les comunitats parroquials i del voluntariat tingui la missió de generar el màxim nombre de llocs de treball protegits i d'inserció laboral després d'un laboriós procés de coordinació i transformació per aconseguir un marc de treball comú. 29 Càritas diocesanes, concretament, de tot Espanya, han sumat sinergies per crear un projecte de reciclatge de roba de segona mà amb estrictes criteris de sostenibilitat i de valors ètics. Fruit de la construcció d'aquest treball en comú, neix el projecte Moda Re, del qual hem parlat algunes vegades aquí. Té com a objectiu crear i impulsar botigues de roba de segona mà que cobreixin les necessitats de les famílies de forma inclusiva i que ofereixin noves oportunitats a les persones que s'acompanyen. I acabem aquest resum informatiu explicant-vos que el programa Joves amb Valor de Càritas Diocesana de Lleida va atendre el curs passat 536 alumnes d'educació infantil fins a universitaris. Va ser aquesta atenció a 536 alumnes en 5 centres educatius que es van dur a terme dues activitats d'aprenentatge i serveis i 3 xerrades sobre migració, desigualtat, sostenibilitat, drets dels infants i els drets humans. Joves amb Valor és un programa de Càritas Diocesana de Lleida que sorgeix de la necessitat d'apropar les realitats més complexes de la pobresa als més pobres del territori. Per fer-ho, els tècnics de Càritas Diocesana es reuneixen amb persones provinents dels equips de sensibilització i de les Càritas parroquials per poder donar una cobertura completa a allò que volen transmetre. Durant aquests darrers cursos han creat i han implementat diversos tallers i activitats d'aprenentatge i servei que donen a conèixer i comprendre les realitats que passen al seu voltant i a tenir-hi una actitud més tolerant, més respectuosa i, sobretot, més humana. En definitiva, Joves amb Valor vol ser un espai en què els joves dels espais educatius formals i no formals prenguin protagonisme i s'apoderin perquè d'ells depèn el present i el futur de la societat.
La veu de Càritas. El compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. La veu dels testimonis.
En aquesta última part del programa d'avui, amb el qual iniciem temporada, comptem a l'estudi 3 de Ràdio Estel amb Luis Miguel Luna, secretari de Presidència i cap de Comunicació de Càritas Catalunya, amb qui volem fer un repàs a l'agenda que té Càritas Catalunya des de principis d'aquest mes de setembre i fins al desembre, principalment. Per tant, mirem cap a aquest primer trimestre del curs. Bona nit, senyor Luis Miguel Luna.
Hola, molt bona nit.
Com estem?
A tots els oients.
Sí, exacte. A tots els oients els saludem, sobretot. Bé, el 3 de juliol, Càritas Catalunya va presentar en roda de premsa l'informe sobre exclusió i desenvolupament social a Catalunya. Aquest va ser el punt de partida d'altres accions vinculades a aquest informe. Quines són aquestes accions?
Bé, en principi, aquest informe, que seria més la segona onada, és la segona vegada que es fa a nivell de tot Catalunya i, evidentment, de tot l'estat espanyol, doncs hem volgut que sigui doncs una plataforma per explicitar quina és la situació social a Catalunya i això no solament ho hem volgut fer, doncs, fer-ho arribar als ciutadans i ciutadanes a través doncs, dels mitjans de comunicació, sinó que també doncs, hem planificat tota una sèrie d'accions que, com molt bé dèieu, doncs, es faran els propers mesos, per tal d'utilitzar aquest informe, per tal de fer-lo avinent a molts experts, fer-lo avinent també als propis professionals, a voluntaris de Càritas i altres organitzacions. És per això que hi ha diverses accions. Una és el que serà doncs, presentar aquest informe a la primera escola de tardor de Càritas Catalunya, de la qual participaran la majoria dels professionals de les Càritas Diocesanes Catalanes i voluntaris que coordinen projectes. Després també ja hem planificat amb la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull una presentació acadèmica per al 3 de novembre. I allà, doncs, evidentment, doncs, volem fer avinents totes les dades i amb molta profunditat a totes les persones expertes, ja siguin sociòlegs, politòlegs, educadors i altres professions vinculades al món de l'acció social. Evidentment, doncs, un informe d'aquesta mena, d'aquest abast, considerem que també doncs, creiem que l'han de conèixer doncs, el Parlament de Catalunya. I, en principi, doncs, es faran les gestions per poder fer una compareixença sobretot a les persones, als nostres polítics, que porten més aviat aquests temes o que estan especialitzats en aquests temes. I també ho hem volgut aquesta vegada fer una altra passa més i fer una presentació molt, molt concreta, molt específica, per les entitats, les federacions que formen part de la taula del tercer sector social de Catalunya i per entitats religioses, companyes nostres, germans i germanes nostres, que també treballen en l'àmbit de l'acció social.
Per tant, tot un cicle de donar a conèixer el que són aquestes dades importants. Un altre esdeveniment molt important, senyor Luna, serà l'escola de tardor de Càritas Catalunya. En què consisteix aquesta trobada? Perquè aquesta escola és una trobada.
Sí, efectivament. Bé, això encaixa amb la tradició formativa, de la formació constant, tant dels voluntaris i voluntàries de Càritas d'arreu de Catalunya, com també dels seus professionals. L'hem anomenat Escola de Tardor, i seria la primera escola de tardor, donat que tenim a nivell confederal, a nivell de la Confederació de Càritas Espanyola, tenim l'escola de primavera, l'escola d'estiu, l'escola de la caritat i les trobades formatives que es fan al llarg de l'any. Doncs nosaltres aquí a Catalunya, doncs, els últims anys, cada dos anys, fèiem una jornada formativa. Sobretot una jornada formativa per reforçar diguem, els nostres coneixements i millorar l'acció social que efectuem, no? Llavors, enguany es va aprovar doncs, crear el que seria doncs, aquesta primera edició, primera escola de tardor de Càritas Catalunya, que complementa, però que tindrà una formació molt més específica relativa a la realitat, evidentment, del nostre país, no? Per tant, serà una activitat programada per a finals del mes d'octubre que aplegarà al voltant d'entre unes 200-250 persones de les Càritas Catalanes per tal doncs, de millorar la nostra formació.
Per tant, projectes formatius també per a Càritas Catalunya. Com podem veure, un aspecte fonamental del treball de Càritas és també la cooperació entre les diferents realitats diocesanes, les diferents Càritas diocesanes i també les Càritas que són regionals i autonòmiques arreu de l'Estat. Però Càritas efectua un gran treball en xarxa, oi?
Sí, efectivament. Aquesta és una part que de vegades no se'n parla tant, a les memòries, però que quan preparem la memòria anual de Càritas Catalunya, doncs nosaltres internament tenim una relació de totes les plataformes, consells, grups de treball en els quals hi són presents les 10 Càritas diocesanes. En aquest sentit, val a dir doncs, que estem presents en més de 200 entitats de coordinació d'arreu de Catalunya. Només esmentar doncs, algunes d'aquestes plataformes o federacions. Abans en parlàvem de la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya, la Federació Catalana de Voluntariat Social amb totes les seves demarcacions. També estem col·laborant amb l'Agenda Urbana de Catalunya o amb el Consell Assessor de l'Associacionisme i del Voluntariat de la Generalitat de Catalunya. Ho fem amb una creença ferma en què hem de treballar en xarxa. Cada organització hem d'aportar doncs, allò que puguem amb una finalitat comuna, no? Que és doncs, preservar la cohesió social i lluitar contra la injustícia.
Mm-hmm.
Avui parlem amb Luis Miguel Luna, és la veu del nostre testimoni d'avui. Un testimoni que, per començar la veu de Càritas en aquesta nova temporada, és precisament un testimoni de Càritas Catalunya. Abans, vostè, senyor Luis Miguel Luna, esmentava la importància de la reflexió continuada sobre temes essencials per a Càritas, i un d'aquests és l'ètica en l'actuació diària de l'entitat de Càritas. Com s'està concretant aquesta reflexió?
Bé, aquesta reflexió ja una part es va concretar amb assumir el que seria doncs, el codi ètic i el codi de conducta dels agents de Càritas, que es va aprovar ja al novembre de l'any passat a l'Assemblea General Ordinària de Càritas Catalunya, però s'estan fent més passes, no? És a dir, aquest codi ètic és un codi força genèric que prové del codi ètic i el codi de conducta de Càritas Internacional i també de la Confederació Càritas Espanyola. Hi ha una part molt concreta que s'està treballant, a més, doncs, amb un suport molt important, concretament de Càritas Diocesana de Barcelona, en el qual estem treballant i reflexionant sobre l'ètica en les relacions entre Càritas i diferents agents socials, molt especialment amb el món de les empreses, no? Càritas Diocesana de Barcelona l'any 2002 posa en marxa un projecte que s'anomenava Empreses en Cor. Per tant, ja fa molts anys s'ha anat extenent a la immensa majoria de les Càritas diocesanes catalanes, i és molt present també en moltes diocesanes d'arreu de l'Estat. I sempre un tema que ens preocupa doncs, és amb quines empreses podem col·laborar, amb quins criteris, com podem compartir criteris per treballar això, doncs, perquè aquestes empreses siguin més responsables socialment, culturalment, mediambientalment, no? Això s'ha generat un procés de reflexió molt interessant dins de la pròpia Càritas Catalunya i, en principi, la conclusió serà segurament un document que serà Càritas i l'ètica o l'ètica i Càritas Catalunya.
Mm-hmm. Per tant, tots són grans projectes enfocats a aquesta ètica que, d'alguna manera, deixa clar que Càritas no està sola ni en l'acció social ni en el compromís, no, amb aquesta ètica. Bé, i finalment també hi ha un altre tipus d'esdeveniments que estan enfocats a la sensibilització i a la captació de recursos. Ens pot comentar algunes accions que es desenvoluparan a nivell de Càritas Catalunya en aquest àmbit?
Doncs sí, evidentment, doncs, un dels temes importants que apuntava doncs, el nostre president, en Francesc Roig, era el fet doncs, de no dependre de les administracions públiques, no dependre de les seves subvencions i convenis. Cal esmentar que la major part dels ingressos de Càritas a Catalunya són privats, és a dir, provenen de moltes persones que confien en la nostra organització i, per tant, tenim milers de socis i també milers de donants que fan possible aquesta tasca. Però també en els últims 3 anys hem vist doncs minvar els recursos privats per diverses situacions, no, que s'estan donant a la si de la societat catalana, i és fonamental doncs, també efectuar doncs, accions de sensibilització i de captació, no? Una d'aquestes línies de treball que està funcionant força bé és aquest programa Entitats en Cor. Abans dèiem, primer va començar com a Empreses en Cor, després va ser Clubs en Cor, després Universitats en Cor, i ara és a tota màquina en cor, que diríem.
Tot pot tenir cor.
Doncs a través d'aquest programa, doncs realment doncs, intentem doncs, recabar el suport de diferents entitats. Després hi ha una activitat ja tradicional, si no recordo malament, crec que serà la 8a edició de la Nit Solidària del Cava, promoguda per la Confraria del Cava Sant Sadurní. Des d'aquí, doncs, molta gratitud envers a totes les empreses que formen part de la confraria, perquè cada any doncs, ens dona un suport molt important. Fem un sopar solidari que permet aconseguir diners, sobretot per beques menjador d'infants que no poden pagar els menjadors i també doncs, per ajudar a la petita infància. També cal esmentar la campanya de Nadal, que enguany torna a ser una campanya unitària de totes les Càritas diocesanes catalanes, i cal esmentar que la campanya de Nadal serà la campanya de Tots tenim un àngel.
Amb la qual començàvem l'any a Barcelona, concretament.
Efectivament, aquesta campanya que ben pensada, ben desenvolupada pels companys de Càritas diocesana de Barcelona, doncs ha tingut tant d'èxit que serà la campanya per tota la Confederació de Càritas Espanyola. És a dir, aquest serà la campanya d'aquest Nadal. Tots tenim un àngel. Aquesta campanya també doncs, té associades a tota una sèrie d'activitats de captació de recursos. I, finalment, algunes Càritas diocesanes catalanes també aprofiten la Jornada Mundial dels Pobres, que enguany serà la tercera Jornada Mundial dels Pobres promoguda pel Papa Francesc.
El 17 de novembre, concretament, sí, aquest any. El diumenge anterior a Crist Rei.
El diumenge anterior, efectivament, doncs, llavors aprofiten doncs, també per sortir al carrer, per donar a conèixer la tasca de Càritas i per convidar a col·laborar a les persones que ho desitgin.
Molt bé, doncs fa magnífic que aquests projectes tinguin visibilitat, capacitat de sensibilització i també captació de recursos. Fins aquí aquest repàs de la programació de Càritas Catalunya per al període d'aquest trimestre, o quatrimestre, millor dit, setembre, octubre, novembre i desembre. I moltes gràcies, Lluís Miguel Luna, per haver-nos facilitat aquestes informacions. Bona nit, i no li diré benvingut perquè vostè ja està en el programa, encara que no vingui físicament cada dilluns.
Moltes gràcies a vosaltres, per sempre, com sempre, per la vostra atenció i disponibilitat. Una salutació molt cordial per tots els oients de Ràdio Estel.
Molt bé, fins aviat, senyor Lluís Miguel Luna, i amb l'agenda ens acomiadem avui.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
L'agenda de Càritas.
Algunes previsions per als propers dies, previsions per a les quals també tenim l'ajuda amb la veu de Lluís Miguel Luna. S'assigna el conveni de col·laboració entre Càritas Catalunya i Saba Infraestructures dilluns vinent, dia 9 de setembre.
Efectivament, per segon any consecutiu, Saba Infraestructures col·laborarà amb Càritas Catalunya donant suport, aportant una quantitat econòmica per donar ajut a infants necessitats del nostre país.
Dilluns 16 de novembre, reunió amb l'Associació de Voluntaris La Caixa.
L'Associació de Voluntaris de La Caixa, doncs, que aplega doncs, a més de 15.000 voluntaris arreu de l'estat espanyol, ja va contactar doncs, amb Càritas Catalunya i volem reforçar les possibilitats de col·laboració.
Dimarts 17 de setembre es fa una reunió de la Plataforma d'Infància de Catalunya.
Aquesta és una de les plataformes en què té una presència notable Càritas Catalunya i que treballen sobretot per desenvolupar projectes i propostes que s'adrecen al govern per la millora de la situació de la infància.
El dimecres 18 de setembre, reunió de la Comissió Econòmica de Càritas Catalunya.
Amb aquesta primera reunió comencen les activitats de les 7 comissions de Càritas de treball de Càritas Catalunya.
I finalment destaquem que Càritas serà molt present a la trobada Rociera, que està programada per el dissabte 21 de setembre a Montserrat.
Des de fa molts anys, el conjunt d'hermandades rocieres que hi ha a Catalunya han estat i continuen sent un dels agents de les institucions més solidàries en què comptem a Càritas Catalunya.
Recordem que servirà per commemorar també el 20è aniversari del Consell de Germandats i Confraries de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa. Gràcies novament, senyor Lluís Miguel Luna, i fins una altra. Bona nit.
Fins una altra. Bona nit.
Acabem el programa d'avui. Ho fem recordant-vos que hem estat amb vosaltres, el Jordi Carretero a les vies de so i la resta de l'equip, el mateix Lluís Miguel Luna, més avui molt present a l'Estudi 3 de Ràdio Estel, la Montserrat Creus, com sempre, a la coordinació, i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Us recordem que la veu de Càritas manté la seva estructura de presència de les diòcesis, de les comissions, i també aquest any amb la introducció de noves entrevistes a personatges rellevants. Com ens diu el cardenal Joan Josep Omella a la seva carta dominical d'aquest diumenge, tornem a començar. Ens retrobem, afegeix, després d'una pausa per continuar la nostra missió. I també comenta que de cara al proper Advent, previ al Nadal, es començarà a treballar en un nou eix del Pla Pastoral Diocesà, l'escolta i l'acompanyament dels joves, un objectiu que s'edificarà, diu l'arcabisbe de Barcelona, sobre la base de la fraternitat, eix central del curs anterior. I nosaltres afegim, la fraternitat també és l'eix de la caritat i, per tant, de l'acció de Càritas. Gràcies, amics oients, per la vostra companyia. La veu de Càritas torna. Recordeu, apunteu bé, cada dilluns a les 8 del vespre, de 8 a 9, aquí a Ràdio Estel. Us esperem d'aquí una setmana. Adéu-siau.